Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Bon Nadal a tothom, els previsors, sobretot, aquells que a hores d'ara ja tenen la taula parada i aquells a qui no els cal perquè van a casa d'algú altre, els que tenen el dinar fet i d'aquí una estona començaran allò que se'n diu a rematar la feina i també els que aquest any han decidit que algú altre cuini per ells, que escolta, està molt bé, o fins i tot els que d'aquí una estona es mudaran i aniran de restaurant. Bon Nadal, sobretot els que han pensat des de fa dies què es menjarà avui, han fet voltes i voltes, ho han escrit en un paperet, com si fossin caps de cuina d'un restaurant, ho han comprat, organitzat, guardat i cuinat amb tota la feinada que això suposa. Ja ha arribat el dia i ara només cal pregar que tot vagi com està previst. Avui demà, per cert, faran funció d'honor les gastrosàvies, aquestes padrines sàvies atrafegades cuinant els seus greatest hits més esperats. O potser avui han decidit que, mira, pengen el davantal i seran rellevades per algú més jove. Famílies nuclears, d'altres amb sobre benvinguts, famílies nombroses, minúscules, però poc o molt fent bandera d'allò tan important quan parlem de la teca, que és la convivialitat, és a dir, compartir taula, sigui el que sigui que hi posem al damunt. Caníbals, bon Nadal a tothom!
Un restaurant caníbal a Berlín. Coll, orella, peus, ossos d'espinada. Per fer una bona escudella necessitem carns de primeríssima qualitat. Un restaurant caníbal a Berlín us desitja bones festes. Nyap o top.
I Gerard Jubany, molt bon dia i bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal.
Bon Nadal, bon Nadal.
Com estem? Quin lloc millor que aquí,
sí,
per passar
el Nadal.
Per passar el matí de Nadal.
No en trobaria cap millor.
No.
I ja ho sabeu que si Gerard Jubany avui seu a la taula del caníbal, doncs és per donar la benvinguda a, podríem dir, com el servei de verificació gastronòmica del restaurant caníbal, popularment conegut com a Nyap o Top. I no sé qui s'ha ofert avui, perquè això no funcionaria sense un convidat, diguéssim, que s'ha ofert com a voluntari avui per sotmetre's a aquest nyap o top en un dia que, déu-n'hi-do, venir el dia de Nadal té mèrit, però bé. Sí.
Un dia assenyalat en vermell. Avui tenim amb nosaltres una persona que de ben segur viu el Nadal amb intensitat, sobretot perquè aquests dies té en cartell una obra que gira al voltant d'aquesta festivitat. A veure si ho dic bé.
Va.
Natale in casa Cupiello. És l'Oriol Brogi.
Oh, Oriol Brogi, senyor Brogi, benvenuti al Ristorante Caníbal a Berlín.
Ciao.
Com estai?
Bene, sto bene. Contente d'essere qui con voi.
Tu saps italià o no? Perquè jo no sé el que dic. Jo
parlo,
puc continuar.
Sí, parlo una mica, estic estudiant italià.
Ah, mira que bé. Sí. És una cosa que sempre he volgut fer, Oriol.
Ma sono imperando l'italiano, è molto contente.
Com estai?
M'equivoco de totes formes, però vaig tirant.
A veure, la gent deu pensar que potser ens hem begut l'enteniment ara parlant italià, més hauríem de potser parlar en alemany perquè som el restaurant caníbal a Berlín, però tot això té una explicació, i és que el senyor Oriol Brogi ens ha vingut a veure un dia com avui perquè fins al proper 18 de gener dirigeix al Teatre de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona aquesta obra que deia el Jubany, Natale in casa Cupiello. És un text d'Eduardo de Filippo que de fet ja vas portar als escenaris la primera vegada 2010, déu-n'hi-do.
Sí.
Ara torna 15 anys després,
sí.
I escolta, quina cosa més meravellosa que tothom ens vam posar molt contents en saber que tornava, fins i tot els que ja l'havien vist.
És que és una obra molt divertida i molt amable i molt familiar i molt agradable i alhora és com tristona, té una melancolia dintre que fa com el Nadal mateix, com un bon àpat de Nadal, que té aquestes dues coses, no? I el fet de dir, tornem a fer el Nadal en casa Copielo, va crear una sensació molt bona amb tothom. I dic, ostres, que bé, que bé, que bé.
Jo, de fet, llegint crítiques, he vist gent que reclama que sigui un clàssic de Nadal, ja.
Com
els capítols de Mr. Bean a TV3, que ja, no és Nadal ja, fins que no arriben els capítols de Mr. Bean a TV3.
Ja. Per mi és el que bell és vivir del, del cap.
Exacte.
Una cosa d'aquestes.
Va, ens posarem una mica...
Ho veuries bé, tu. Cada any, quan arribés el Nadal, portava...
Els actors mateixos deien, l'any que ve hem de tornar. Dic, l'any que ve no podem aquestes dates, però l'altre sí.
Ja.
O sigui, un any sí, un any no, com a mínim segur que ho farem.
Va, ens posarem una miqueta en situació, que la música sempre ajuda. I això que deies, Oriol, no? Que a la gent li agrada, bueno, li agrada, o se sent potser identificada amb aquesta família, que es baralla, sí, que crida, que riu, que es reconcilia, que plora. És com tot molt italià, diguéssim, no? Però molt universal en el fons, no? En les formes sí, italià, però universal en el fons.
Hi ha una similitud molt grossa entre el que passava a Nàpols en aquella època i a casa nostra. Mm. Potser ara les ciutats són una mica diferents. Bueno, tornen a ser iguals ara perquè les dues són molt turístiques, però hi ha alguna cosa molt semblant. A mi, quan veig obres del De Filippo, penso en Carles Musavis, i a més a més agafa un espectre molt, molt ample, perquè hi ha uns personatges més benestants, hi ha uns personatges que s'ho passen molt malament, amb molta misèria, hi ha una barreja de molt, molt grossa de tot, i en aquesta obra que tot es centra en que han de passar el Nadal junts. La nit de Nadal. Aquesta obra explica la nit del 24, o sigui, que sopen junts, no el dia, perquè allà també fan com nosaltres, fan més el 25, però el 24 sí, també. Uh-huh. I les coses que passen, d'alguna manera, s'expliquen d'una manera que ens arriben, jo crec, que a la ciutat d'aquí, molt, molt, molt bé.
Uh-huh. Però, clar, famílies italianes, en aquest cas napolitanes, no? I també catalanes. Creus que tenim la mateixa manera de comunicar-nos o els italians, home, a vegades ens guanyen, amb això que es diu amb efusivitat.
Mouen molt els braços.
Sí, molt els braços.
Sí, és veritat. Hi ha una gestualitat molt forta i aquestes són comèdies, i són una comèdia una mica farcesca i són molt exagerades. Ja. Però en aquesta exageració és on ens ho podem veure nosaltres, sense veure exactament, veiem allò que és nostre, no? Uh-huh. És molt bonic de trobar les similituds i les diferències. Uh-huh. I tu penses, jo no som tan així, però bueno, en el fons, ens estem dient coses semblants.
Això deu ser molt la teva feina, no? Dirigir els actors perquè no es passin d'histriònics, diguéssim, no? I no sembli una mica difícil, no?
És difícil perquè un cop s'hi posen, es deixen anar en aquest corrent de fusivitat.
I parlant d'actors, n'hi ha que repeteixen l'obra actual amb l'obra que es va fer el 2010?
Sí.
Que repeteixen. Hi ha alguna diferència a l'hora d'assimilar un personatge?
Els actors repeteixen i nosaltres hem prescindit de les edats, no? La Màrcia, per exemple, feia de filla jove, doncs ara és una filla no tan jove.
Ja.
Però és igual, no passa res. És veritat que els actors que porten aquest personatge a dintre des de fa 10 anys no és que se'ls repeteixin cada nit, suposo que no ho han fet cada nit, ni molt menys, però sí que el retrobar una cosa, més, ara estem parlant de menjar, és com si tu fas un sofregit per primera vegada o el fa l'àvia, no? Mm-hmm. Que el porta tota la vida fent. Aleshores, ni s'hi fixa, el va fent i penses, però com és que posa just hi ha alguna cosa que és un plus en aquell sofregit, no? O en aquell guisat. No saps què és, perquè no, quan t'ho expliquen, diuen una mica de sal, una mica. Mm-hmm. I ells, sí, sí, aquesta mica de sal se la saben de forma espontània.
Ja.
Després el director els ajuda a retrobar el punt just, després comencen les funcions i es deixen anar, però és lo normal, és el que han de fer.
Clar.
I aleshores tu vas retocant i vas comentant, però sempre molt amable.
En aquesta obra, Nadal en casa Copielo, d'Eduardo De Filippo, ambientada a Nàpols, no hi ha pizza, anem a dir, perquè anem al tòpic tupiquíssim, no hi ha pizza, però Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do, el menjar que hi ha va sortint per allà, perquè nosaltres resulta que investigant hem trobat que el senyor De Filippo insistia molt en que hi hagués menjar real damunt l'escenari del teatre, perquè era el mitjà, deia ell, a través del qual els personatges es relacionaven. Sovint és la cuina, és la taula parada, però a nivell de muntatge, quina complicació, no? Que tu ara haguessis de fer un ragú i tenir-lo allà fumejant o alguna cosa així.
Per exemple, dissabte, diumenge i dilluns, que tot el primer acte és una altra obra del De Filippo, tot el primer acte la mare està cuinant un ragú. I el cuina al tempo real, i etcètera. És a dir, que això és meravellós, la relació que té. És veritat també que el del menjar és molt important en teatre, perquè en teatre tot és mentida i tot és de veritat alhora. Diguéssim, hi ha un actor que és de veritat, però que tot ho està fingint. Tot és fingit, però tot és veritat. I allò que és més real a l'escenari és el menjar. És a dir, és la... A veure, si tu portes una planta, no saps si és una planta de mentida o a vegades una planta de mentida et sembla més real. Però quan tu fas una queixalada a una poma, o et menges una mandarina, o et menges una taronja i suqueja, o menges un tomàquet... que són coses que jo he fet amb obres, no?, dalt de l'escenari, allò es converteix en molt, molt, molt real. Quan tu, una vegada vam fer una truita, i l'olor de la truita al final de l'obra, això és extraordinari. I llavors et connecta absolutament, i la persona pot estar dient una altra cosa, però et dona. I a més et dona també uns tempos reals que tots sabem, no? Però nosaltres en aquesta obra surt menjar de veritat, però vam començar a treure'n els més assajos, n'hi havia molt.
Ah, n'hi havia més de veritat.
N'hi havia més de veritat.
I per què?
I ara nosaltres no li hem fet cas al mestre.
Això t'ho anava a recriminar, ara.
Traiem unes pastes, hi ha una... Per exemple, jo vaig posar uns embotits de veritat, però es feien malbé, s'arrugaven i no quedaven. Em vaig posar un de falsos.
Ja els vaig veure, d'aquests tipus japonesos. És els restaurants japonesos que tenen com plasticós, que està allà. Però Déu-n'hi-do, dona el peu, que es diu, eh?
Si estàs molt a prop, hi veus la trampa. Si estàs net de lluny, són perfectes. Però és que els de mentida, els de veritat, semblen de mentida.
Ja, però escolta, sí que els oferiu galetes. Aquí estem tímids, els espectadors, eh? Poca gent agafava, jo pensava, i ara no, som deslluïts.
Nosaltres fem trampes, diem, mira, hem portat canolis i són unes galetes napolitanes. Bueno. Es diuen napolitanes, però són les napolitanes que no tenen.
El més italià que tenen és el nom.
L'escuetra, vols dir?
L'escuetra napolitana.
Sí.
Però et diuen canolis. I dius, vale que això és un canoli? I tu dius, vale, doncs sí, és un canoli. Home, seria fantàstic aquelles pastes que tenen napolitanes, les esfoixateles, em sembla que són. Que són com de full.
Sí, que li veus les ratlletes,
que tenen ratlletes i d'una de canyella per sobre.
Home, també sortiria més car.
Massa més car.
Sí, una miqueta més car.
I els plats que es trenquen, es trenquen de veritat?
Els plats que es trenquen de veritat.
Uau, Déu-n'hi-do.
Cada dia se'n trenquen 3 i alguns dies 4.
Ja.
Perquè mira, molt important els plats, i te n'adones que ningú es fixa en el plat abans que el trenquis, i un cop està trencat ja no t'hi fixes, amb el qual pots fer les trampes que vulguis. Però són plats de veritat, i han de ser plats que es puguin trencar bé, curiosa. O sigui, ha de ser un plat una miqueta bo.
Porcellana.
De Loza és l'ideal.
Ah, Loza.
No sé com es diu.
Ja ho saps.
Anar a comprar plats seguint el criteri que es trenquin bé.
Els que trenquen millor són la Loza italiana. Made in Italy són els que es trenquen millor.
Pensava que devia ser algun grec, perquè els grecs tiren molts plats, no? I els trenquen en mitjà.
Els russos també trenquen moltes coses.
Ai. No. I després pensava, Oriol, el cafè. Sempre el cafè amb el senyor...
El cafè és molt important,
molt important.
És increïble, això.
Sí.
Realment, quan vas a Nàpols, te n'adones de lo important que és el cafè allà i de lo bo que és. Però nosaltres hem agafat algunes frases d'altres obres que també hem fet, que es parlava del cafè. És important les coses que se'n diu, la manera en què s'explica que ara prendrem cafè, i és important el moment on està col·locada la frase de ara prendrem un cafè, et convido a un cafè, compartirem un cafè, parlem de la manera de fer el cafè, sento l'olor del cafè, del teu cafè, a través de la finestra del cel obert a casa meva. I es crea com una relació a través del cafè. Pues lo bo de l'autor és que dona això una importància que quasi bé és filosòfica. I llavors hi ha gent que mira la vida a través d'aquest moment del cafè.
Sí. Hi ha una escena meravellosa que jo diria que és un dels moments on a la sala de la biblioteca es va fer més el silenci. Almenys jo tenia la respiració continguda, que és quan un dels personatges, que és en Rafael, interpretat per Jordi Coromina, explica com fa el cafè. Et sembla que l'escoltem? Ara perdrà molt això per la ràdio, perquè clar, el teatre és el que té, que és però té una veu, una veuassa. L'escoltem.
Preparar el cafè, almenys per mi, és un d'aquells costums que que són la poesia de la vida, caram. És que a més de tenir-te ocupat, et dona com una mena de tranquil·litat d'esperit.
Què diu que fa amb el cucurutxo de paper a la cafetera?
Oh. Poso un cucurutxo de paper al vent de la cafetera. Així el fum espès del primer cafè que surt, el més carregat, no se m'apura. Faci un glob, senyora Conxer.
No puc. Va. No puc.
Dona, un glob, si no, com s'aguantarà?
Hi ha segones intencions? És molt sexual, la manera com ho està descrivint. Sí, sí. Bueno, ja et dic, vull dir, estàvem allà...
Sempre hi ha segones intencions. Però aquí ho vam jugar molt, sí. Perquè els dos flirtegen,
sí.
Molt evident. I després al cap d'una estona apareix el marit. I aleshores encara rius més del que ha passat abans. I a més encara rius més perquè mentrestant la Conxeta està preocupada perquè el seu marit està fatal en el llit, que està a pocs metres.
Sort del cafè.
I ens tenen el cafè i tenen aquest flirteig davant del llit de mort del marit.
I escolta, més enllà dels escenaris, quan ets lluny del teatre, vius amb intensitat el Nadal, ets a cuines, convides a gent...
Sí. Avui faràs l'escudella o...?
Jo no, jo ajudo a casa dels pares, ajudo a fer l'escudella i sobretot últimament tinc la sensació de que amb la mare necessita més que l'ajudi a planificar-ho, que no.
Ja, pensar, és difícil, sí. Pensar, eh?
Fa temps que el que faig, me n'ocupo, és d'organitzar la taula, és a dir, la taula, les cadires, de la fusta, de tallar la fusta a la mida exacta, ah. Perquè la mida estigui bé, doncs... que estigui prou còmode, que hi capiguem, en retirar el sofà...
En tot cas, lluny dels fogons.
Sí, és més de maquinista. Sí, en aquest cas, és de maquinista.
No ho ha dit, però sort sí, que estàs
sí.
Tu ajudant-lo.
Jo, de fa molts anys, a més, en el teatre tenim una cosa... En la casa tenim la gent que sap fer l'escudella de veritat. En el teatre fa una escudella extraordinàriament bona el regidor, el Marc Serra, que fa... una de les escudelles més bones. Oh. És que és un grandíssim cuiner i ell, ell se n'encarrega de fer la paella el dia de la roda de premsa, aquestes coses, i ho fa molt bé i l'escudella és extraordinària.
I panettone, ja, per cert, parlant de la cosa italiana aquesta que ens ha envaït últimament, panettone, hi haurà la teva taula de Nadal o no?
Hi ha panettone, sí.
Sí? Ah,
sí, sí, jo m'he deixat seduir pel panettone. Mira que sóc contrari a integrar excessives coses tenint les nostres, no? Però alhora, per què no? Dius, escolta, però el panettone és molt bo, i sí.
No sé, hi ha panettone, jovany, avui el nyapotop...
No, em sap greu.
És dia de Nadal,
em
sisplau,
greu, Oriol, però no hi ha panettone.
Benevolent, eh?
Ja està bé menjar menys del que es pot.
Sí, no, perquè d'aquí unes hores estarem tots entaulats i tenim feina a fer.
El que sí he fet és intentar portar una cosa que barregi la idea del Nadal, la cosa nadalenca, amb la cosa italiana de l'obra que dirigeix
Oriol.
I barrejar les dues coses i de la barreja d'aquestes dues coses m'ha sortit, ja veuràs.
Ai. Ostres.
Això ve...
Què és això?
Molt ben empaquetat. És un torró de pizza. O una pizza torró.
Una pizza torró.
Mira, això...
Ho coneixies?
Ve... No coneixia. I és tova, dura... La...
Ah, no ho sabem,
Mira,
sabem.
Espera, ara ho veuràs.
Hem de tastar això, ara.
Oh. Ostres.
No fa gaire bona cara, eh? Ara m'ha sorprès a mi i tot.
És florit o és parmesà?
No, en principi deu voler simular o parmesà que hi ha sobre una...
L'estètica és una
pizza margarita.
Pizza gruixuda, un pizzone, és del dir, no?
Sí, és de Chicago, que
és una pica de Chicago, més que napolitana. Perquè ells els agrada molt la idea de dir la nostra és la més prima i tova, i això, però té bona pinta.
Ara us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast i decidiu si això és un producte top o és un nyap.
Val. Bueno, va. Comencem pels tres arguments a favor, va.
Primer argument a favor. La idea és tan esperpèntica que arriba a fer gràcia. Vull dir, en un primer moment et pot generar una mica de rebuig, fins i tot un punt d'indignació, aquest producte que tempta alhora contra dos productes com són el torró i la pizza. Però si t'ho prens amb una mica d'humor, s'ha de valorar l'esforç imaginatiu de qui ha pensat això, que tant pot ser un geni o un nen de 4 anys.
Ja, perquè no ho direm. No, dic qui ho ha pensat. De qui ha sigut idea. Molta gent segur que ho deu saber, ja.
Ha sigut idea d'un xef que té cert prestigi, que és el David Muñoz, el del Diverso.
El de, sí, de Madrid, sí. Fa torrons estranys. Aquest any s'ha tirat per la pizza margarita.
Margarita.
Ha perpetrat això. Segon argument a favor, la imatge, no? Sí. L'estètica que té aquest producte. És un disbarat ben presentat. A la botiga t'ho trobes empaquetat amb una mena de capseta petita de pizza, d'aquest format, amb uns colors nadalencs, i pel que fa a la pizza vol reproduir el que seria l'aspecte d'una pizza margarita.
Mm-hmm. Sí.
Se'n surt. Ho podem sotmetre a debat.
Mm. És rodó.
És rodó.
Rodona és.
Sembla formatge fos.
Sí.
Algo vermellós.
Algo vermell, sí. Faltaria la fàbrega.
Però el tercer argument a favor d'aquest producte és que això desapareixerà de les nostres vides en breu, perquè l'esperança de vida d'aquests invents és petita. Ja hi ha hagut invents similars com aquest en el passat, sense anar més lluny. En aquesta secció hem arribat a tastar croquetes de panetone.
Ostres, i tant, me'n recordo.
I no eren bones.
I un torró de tortell de Reis. Que també és
de tortell de Reis.
Torró de tortell de Reis.
Bé, avui tastem un torró pizza, una pizza torró, no sabem el que és això, amb el nostre estimat Oriol Brogi, i aquests són els tres arguments en contra.
Bé, el primer no tinc gaire clar si és un argument a favor o en contra, però tinc la sensació que aquesta mena d'iniciatives no passen factura als xefs que les avalen, a nivell reputacional, vull dir. O sigui, hi ha xefs com el David Muñoz, que dèiem, que es presten a avalar Frankensteins com aquest producte, però en general no tinc la sensació que això els acabi jugant en contra o que generin una mica de rebuig o crítiques. I potser sí que haurien de generar una mica de rebuig, sí, crítiques i reaccions oposades, però...
De moment no passa,
Passa bastant inadvertit.
Sí.
Segon argument en contra, a nivell nutricional, compta amb això, ja sé que no hi ha cap torró que un nutricionista amb títol recomani menjar, però és que el torró pizza o pizza torró presenta un llistat d'ingredients complicadet, amb alguna col·lecció de lletres són inevitables a qualsevol... producte industrial.
El tomàquet té tomàquet o no?
El tomàquet és una marmelada, sembla que vol simular...
Porta pesto. Encara tindrem una sorpresa aquí. Ja veuràs.
I l'últim argument en contra seria el preu. 16 euros val aquesta broma. Vull dir, et pot fer gràcia tastar-ne un tallet o veure quina olor fa, però 16 euros per la brometa, doncs sembla una mica excessiu. Deu invertir 16 euros en comprar una entrada pel teatre o qualsevol...
Millor anar al teatre.
Tot és bo.
Sí. Bueno. Doncs escolta'm, aquests són els arguments a favor i els arguments en contra. Ara arriba l'hora de la veritat, que és l'hora del tast.
Sí.
Us he portat un ganivet.
A veure, què farem? Farem porcions, com la pizza?
Suposo que han de ser porcions triangulars.
Està marcat, no?
Està una mica marcat.
És com quan et tallen la pizza amb el tallada, la pizzeria, que ja falta acabada.
Tallo jo?
Talla, home.
A veure, quina...
I a dintre és tubet.
És tubet.
Sembla de xocolata blanca, no?
És xocolata blanca, jo crec que sí. I aquí diu que puede contener trazos de mostaza.
He llegit. Ostres. Ui. Mira.
Surt de tot, d'aquí.
Ostres.
Ebro,
ho podreu agafar.
Gràcies.
Ebertue, la primer.
A veure, i aquest és per tu, Paula.
El senyorino Gerard, no tasta. Tasta o no tasta? Mira, però, a veure.
A veure, no fa mala olor, Ha vingut una olor de... No sé ben bé de què.
Ah, doncs és bo.
Ostres,
És molt bo.
Mira, encara tindrem sorpresa.
Ui.
Escolta, és molt bo. No sé si és torró. O sigui, té més com escrambel.
Què és?
D'una manera és com algo trossejat. Escrambel.
Jo venia aquí amb la intenció de destruir aquest producte.
No.
Trobaré amb dues opinions favorables.
A mi m'agrada.
El pesto, no? És el que deu estar a sota.
Cosa, no sé què és, si és pesto, això...
Bueno, no sé, ho diu aquí...
Vam fer una altra obra italiana nosaltres i dinaven, allà sí que dinaven, i llavors el Marc Serra, justament, anava per la dalt de tot de la platea i tirava un esprai d'olor.
Ah!
I era aquest gust de...
És aquest aroma?
Aquesta cosa que m'ha quedat aquí dintre ara, que no sé ben bé què en diria.
El Fàbrega o...?
No estic segur. Però que sembla que sigui pizza.
És que és molt... No? Perquè a vegades aquí, amb aquests monstres que has dit tu, ens preguntem si fa honor al títol, no?
Escolta, jo trobo molt bo el gust de salat i dolç alhora. Sí.
I perquè la gent es faci una idea, quan mossegues, diguéssim que el que vindria a ser la salsa de tomàquet, que no és, no? No sé,
és marmelada. No us ha convidat el David Muñoz al restaurant ni res de tot això, no?
Ara li diré a la mare que deixem el pollastre farcit preparat i que ara al migdia i que fem. Aquesta hora del matí està bé.
És bo, eh?
Doncs què, ens atrevim a emetre un veredicte?
Jo prefereixo la pizza i el torró que el torró pizza, però no em sembla dolent. I trobo divertit.
Doncs a veure, et faré la pregunta, Oriol. Si haguessis de situar aquest producte en un punt de la línia que va des del producte nyap fins al producte top, on el situaries?
El situaria amb una mica més top, no diria. Diria
hi ha el psè, eh?
Hi ha un... Sí, el psè amunt, un B.
Un 6 sobre 10.
Un 6 i mig.
Un 6 i mig sobre 10.
Però això és psè, no?
Això és un psè... Però és un psè alt, eh?
Ostres...
O sigui, ara tot està a les meves mans, oi que sí?
Tot està a les teves mans.
És a dir, si jo dic top, és top. I si dic psè, és psè.
Exacte.
És un dia molt important avui, eh?
Sí, ara m'estic posant nerviós. Jo intento estar a la sala de teatre, intento fer-ho el màxim, però després, a l'hora de jutjar aliments, vosaltres en sabeu més.
Paula.
És que m'ha sorprès en positiu, és a dir, vull dir, potser no és un top.
Està, no us amagueu.
Però oi que ens ha sorprès en positiu? Va, doncs jo dic top, tu, que és el dia de Nadal i que sí, el que deu vulgui.
Doncs ja està. Avui direm que aquest torró, pizza, torró del Diverso, doncs és un producte...
Top! Vaja, quina sorpresa.
Sorpresa. Jo venia aquí a fer mal.
Ara el tastaràs. Oriol Broche, grazie mille per venir a un ristorante Canibale Berline. Bon Natal, eh?
Moltes gràcies.
Piacere.
Bon Natal.
No sé, dic amb algú més, amb italià.
Bon Natal, grazie per avermi, no sé, convidat.
Convidat. Bon Nadal, de veritat. I ja ho sabeu, fins al proper 18 de gener al Teatre de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona, Natal en Casa Cupiello. Ja ens agradaria tot ser la família Cupiello, la veritat.
Sí.
Adéu, Jovany.
Adéu, bon Nadal.
Bon Nadal, bon profit i bones digestions. Els del Caníbal tornarem a obrir el nostre restaurant diumenge vinent, a la nostra hora habitual, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà.